estàs vivint, com, perquè crec que no tenim massa informació de diferents experiències, de, clar, parlem de les cures, parlem de les malalties, els mals estats, però és molt difícil aterrar-ho sense tenir exemples, sense tenir també l'experiència beguda, vivida. També m'ha agradat molt com, bueno, les emocions per com la història per les que has passat en aquests últims temps. També he estat pensant en el que deies de la soledat, la importància de la comunitat, de poder compartir les històries, que ara vindran també més persones. I una altra cosa de Santi, m'he quedat molt amb lo de lo invisible. I el que deia de la vida amb V gran. Sí, el que deia també de la vida, però també el de les vides concretes. I no sé, em venia molt l'imatge, no?, de lo invisible que pot arribar a ser, i més en un món tan individualista. I per últim, abans de que ja pugin les persones dels col·lectius convidats, dir que no és fàcil parlar de tot això, com no és fàcil, i que com a societat no sabem parlar dels malestars al final, no sabem acompanyar. També pensava en aquestes persones que acompanyen altres persones malaltes o en malestars, i com a col·lectius, com s'acompanya això. I crec que avui, jo crec que el venir, el escoltar, el parlar, el compartir, jo crec que és una manera. O sigui que també, com, molt ben fet aquí a totis. I amb això, bueno, un fort aplaus de primeres. Només un petit recordatori, que s'està gravant aquesta conversa que estem tenint. No sé on quedarà gravada, però potser que ara m'ho poden xivar. A Contrabanda, que és una pàgina web.
Una ràdio.
És una ràdio. Vale. Doncs, comencem. Tenim unes preguntes. Però abans d'obrir el debat i que també pugueu parlar les persones que heu vingut i les que esteu aquí davant, voldria una introducció d'uns 2 minuts de part de quin col·lectiu heu vingut i com, amb quines experiències de malestar, malalties, no? Amb quina lluita al final és la que teniu. Vale. Comença per tu, Nati.
Si vols.
Super.
Hola a tothom. Gràcies a tothom per compartir les vostres experiències. Jo vinc del col·lectiu de la PAICAM, que és la plataforma d'afectats i afectades per l'ICAM i l'INSS. Això va sorgir d'una manera una mica peculiar, des d'un punt de patiment meu, personal, que em va portar fins a un punt que em sentia totalment condemnada a la indigència per part d'aquestes institucions que es regeixen totalment per criteris economicistes, i com no sabia com abordar el quedar-me malalta tan jove amb 0 euros, vaig decidir acampar a les portes de l'ICAM. Em vaig tirar, ja visquent, potser 2 mesos i pico. Realment no vaig aconseguir la meva incapacitat ni res, però vam crear una xarxa de suport brutal amb la qual es va crear aquesta plataforma, que som totalment autogestionats, ni depenem de cap partit ni res. I així pues, també vaig conèixer moltes persones que resulten famílies per aquí, i fins i tot bueno, i l'Ernest i tothom, perquè es va fer realment una xarxa de suport molt, molt bèstia, no? Llavors nosaltres com a plataforma reivindiquem el dret a emmalaltir amb dignitat, és a dir, no volem una llimosna, no volem caritat, només volem justícia social i que realment si n'hi ha un estat de benestar que se posa que existeix, poder no patir aquest capacitisme i aquesta necropolítica que fan ells des del sistema. Evidentment podem cortar de vegades amb xarxes de suport, però n'hi ha persones que ho viuen totalment soles i que queden totalment abocades a un fracàs, perquè evidentment si et quedes sense feina, si no et reconeixen la malaltia perquè el judici és una loteria, et trobes pues, que pots perdre la teva casa, pots perdre la teva família, perquè aquí ja intervé també la dgaia, intervé aquí tot, i la teva vida pues, acaba sent no res, i moltes persones fins i tot abocades al suïcidi o a problemes realment ja d'exclusió social brutal. Nosaltres a la plataforma curiosament tenim moltíssimes companyes que són dones i afectades de síndrome de sensibilitat central, o sigui, així, fàtiga crònica, encefalobielitis miàlgica, fibromiàlgia, sensibilitat química múltiple, etc. Però també n'hi ha de tothom amb altres patologies. Llavors, si realment és una posició en la que estàs en un bucle d'indefensió total i on realment pues, la teva pots o no tenir comprensió, però bueno, intentarem que en aquestes xarxes que anem creant de suport mutu puguem almenys sobreviure o ajudar-nos a l'hora d'organitzar el nostre procés judicial o el nostre patiment, perquè realment també és molt important que puguem compartir aquest patiment amb altres persones, perquè realment a la vida es pateix i s'ha d'assumir, no agrada, però és el que n'hi ha. Llavors passo a la meva companya i si després pues, ja fem preguntetes.
Hola, bona tarda. Jo em dic Cris i bueno, vinc com membre de Ràdio Nicòsia, que és una ràdio que portem 20 anys i que està coordinada i feta per persones que estem diagnosticades, psiquiatritzades i som supervivents del sistema psiquiàtric. I bueno, la veritat és que a part del tema de la psiquiatrització, jo fa com estic una mica sensible i una mica alterada, no? Perquè bueno, millor afronto el micro i parlo. Perquè m'ha emocionat molt, per exemple, conèixer el Santiago López Petit, perquè el seu llibre, Hijos de la Noche, l'he llegit en 4 dies, no sabia que ell venia. Sabia que ell té fibromiàlgia i té fatiga crònica, bueno, que té dolor persistent, etc. I jo fa com 6 anys que he passat un periplo, no? Com ha explicat el Guillem, no? De no saber què m'estava passant i no poder vivir amb el meu company, l'Albert, no? De no poder agafar un got de, no? I un plat de l'armari, de no poder agafar la llet del supermercat, de no poder agafar el carro, de no poder, no? De no poder fer les coses, no? I era un no saber què m'estava passant, un periplo per llocs i llocs i llocs i radiografies i no tens res, no hi ha res, és tot psicològic i dolor i més dolor i més dolor, no? Llavors, clar, és com que estic emocionada en el sentit de que és un moment per mi molt especial, no? Perquè jo estic, per suerte, una mica treta del sistema del treball, no? Tinc una pensió ridícula, però ja fa 20 anys que estic fora de, com si diguem, de tenir que aixecar-me a les 8 del matí, que això és una cosa que és un privilegi meu, no? És, vull dir, davant d'altra gent, no? Però sí que és veritat que plantejar-me per què ha arribat, no, aquest dolor tan físic, treballant amb una psiquiatra que apareix una amiga que es diu Àngels Vives, no? Hem arribat a la conclusió, i jo és una cosa, una conclusió meva, no? Particular, i que no vull extendre a tothom, no? I crec que que el cos és cos i ment, no? No hi ha un cos i una ment, som tots un, no? I arriba un moment que el teu cos, jo tinc un fanzine que fred que ja l'hauria d'haver portat, però soc un desastre i no l'he portat, que es diu Fibromialgia, el cuerpo que grita, no? Arriba un moment que el teu cos, que és ment també, que és ment, col·lapsa. Vull dir, col·lapsa. Llavors, en forma de què col·lapsa? De dolor. D'un dolor fortíssim, no? Que, és, que seria com l'extrem d'un dolor. En realitat, tothom somatitza el malestar mental. Vull dir, somatitza, tots somatitzem. Somatitzem amb mal de caps que no sabem per què, somatitzem amb, males, no? Amb mal de panxa, somatitzem, no? Però arriba un punt que és un dolor molt extrem, sí, ara, sí. I no, només volia dir això, i era una cosa que volia comentar abans de passar a la meva companya, i és que hi ha una cosa molt ràpida, és que el que a mi em ratlla molt, i que això ho treballem molt a Nicòsia i als supervivents de psiquiatria i salut mental, etc., és que no ens facin culpables i ens diguin te derivamos a un psicólogo perquè estàs tu mal i no sabes com gestionar tu dolor, i s'oblidin de tot el sistema, ¿vale? Que és el que fa que emmalaltim, perquè el sistema està malalt. Vull dir, la gent no és que... Ara està de moda el psicòleg, hay que dir que t'encuentres mal i ves al psicòleg, i ves al psiquiatre, i venga, no, no, un momento. Jo puedo ir al psiquiatre i puedo ir al psicòleg, però si no se arregla el alrededor i el mundo, no vamos a ningún sitio. Es decir, no es una cuestión individual mía de que yo soy un enfermo, es que a mí me ha enfermado el mundo, ¿no? Y bueno, y por ahí estamos.
Hola, yo soy Micaela y hablaré en castellano porque me cuesta hablar en catalán y a veces las palabras como que cuestan. Me ha gustado muchísimo escucharte, sabía que iba a suceder algo aquí y era algo muy potente, pero a veces cuando oyes hablar a la gente de qué es lo que está viviendo realmente y eso es tal cual, ¿no? Ahí te das cuenta del valor que tiene la comunicación, del valor que tiene la necesidad de expresar los sentimientos y cómo eso crece, porque mañana no te vas a sentir igual, mañana te vas a sentir mucho mejor, seguro, y eso también irá variando, ¿no? Y la forma de politizar que tenemos todos consiste en expresar el dolor, ¿no? Yo desde muy pequeña, a los 16 años, murieron mis padres, y a los 23 yo tuve una crisis psicótica muy bestia, terriblemente bestia, en la que empezaba a entender qué realidad iba a vivir yo acerca de muchas cosas, ¿no? Acerca de cómo iba a politizar el dolor y acerca de la persona que era yo en ese momento, ¿no? Y eso ha tenido mucho que ver con ser una mujer negra, con ser una persona que en ese momento no tenía muchísimos recursos, pero que tenía una red increíble, porque es verdad, he tenido una red muy grande de amigos, de gente querida, y eso me ha ayudado muchísimo a poder expresar, a poder gestionar dolores y a ver que no todos nos podemos ayudar igual, ¿no? O sea, quiero decir, a veces te ayuda una persona y luego tú ayudas a otra, pero esas personas ya pasan, ¿no? Entonces, hay una necesidad en mí, ¿cómo diría? De ver el dolor un poco más allá, ¿no? De ver el dolor un poco más allá y de no enfrentarme, ¿cómo diría yo? De no enfrentarme solo a ese sufrimiento, ¿no? Sí que es verdad que hay cosas como, por ejemplo, la gestión de la orfandad y todos los procesos burocráticos que viví, los viví hace mucho tiempo. Yo ahora, sí es verdad, estoy cobrando una prestación, pero todo el dolor y toda la frustración y todo el agobio que produjo todos esos momentos, todavía los llevo, ¿no? A veces lo pensamos, a veces las cosas no son en un momento concreto, son en lo que duran, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo pienso, lo que viví a los 20 fue una pasada, porque me lo pasé muy bien también, pero también dura ahora, ¿no? Entonces, bueno, no me enrollo más. Perdón.
Hola, Nick Carles, jo també vinc de Ràdio Nicòsia, com elles dos, com les dues companyes, i bueno, som una ràdio, li ha explicat la Cris, que lluitem contra l'estigma, lluitem a moltes coses, acollint no només el col·lectiu de la salut mental, sinó també altres col·lectius vulnerables, lluitem contra el racisme, contra el masclisme, etc. I bueno, el meu cas personal, doncs jo la malaltia que vaig patir, bueno, ja vaig patir una depressió a 25 anys, però als 32 anys una pressió molt més forta, van juntar una sèrie de circumstàncies, va morir el meu pare, la meva mare, amb un espai de temps relativament curt, d'un parell d'anys, i a més vaig perdre la meva feina quan tenia 32 anys, i bueno, vaig quedar en una situació econòmica molt precària, molt precària. Després vaig aconseguir una pensió, però era una pensió tan baixa que vaig preferir l'havia de compatibilitzar amb una feina, vaig començar a fer una altra feina i ja em van retirar la pensió. Quan vaig començar a treballar, un altre cop em van retirar la pensió. I després, bueno, jo tinc una malaltia crònica hereditària, a més, que es diu policistosi renal. És una malaltia del rinyó molt severa, que obliga indefectiblement, bueno, a portar al cementiri directament, no? Després d'un procés de degeneració d'anys, la meva àvia havia mort d'això, la meva tia, per costat matern, també havia mort d'això, als només 40 anys, i la meva mare va durar fins a 63 anys, però després de 10 anys de diàlisi. I bueno, és una malaltia que no té remei. El remei és bé la hemodiàlisi o un trasplant renal. De fet, jo estic trasplantat renal des de l'any 2014. I bueno, què va passar? Bueno, doncs que com que jo havia d'anar al metge amb més freqüència cada cop, doncs la meva empresa va començar a posar-se nerviosa. I bueno, començaven a fer-me una mica la vida impossible, no? Vaig estar tot l'any 2014 amb 8 estances hospitalàries degut al trasplant i complicacions que van haver. I bueno, quan em vaig recuperar finalment, em van passar d'un horari setmanal de 36 hores a un horari només de 16 hores. Clar, amb un sou tan petit no pots viure, literalment no pots viure. I vaig tenir, l'únic que em va salvar, que vaig tenir la sort immensa de que m'havia correspost un pis social feia molts anys enrere, degut a un pla urbanístic de l'Ajuntament de Barcelona, que seria molt llarg d'explicar. I això va ser el que em va salvar la vida, literalment, perquè si no hagués acabat dormint literalment a un caixer automàtic o tombat al carrer. Això és el que m'ha salvat la vida, perquè amb els lloguers de Barcelona és impossible pagar un guanyant 500 euros al mes. Literalment impossible. I bueno, ja per acabar, jo això no considero que tot això sigui casual, sinó que està en el marc d'un bel·licisme social que venim patint, especialment dels anys 80, arrel del neoliberalisme. I amb aquesta guerra de classes, que ja va dir Warren Buffett, que hi ha una guerra de classes i que el meu bàndol l'està guanyant, no?
Merci. Moltes gràcies. Jo em dic Anna,
i tinc diagnòstic de Crohn des de fa 5 anys i malaltia perianal complex, bueno, Crohn agressivo i malaltia perianal complexa, que és tot el tema de la fistulació hasta l'infinito i massa allà. Llavors, el Crohn és una malaltia que afecta tot el que és tot l'aparell digestiu, des de la boca fins al cul, que s'inflama i s'ulcera. Això com a la part teòrica, també diuen que és crònica, que és autoimmune, que jo aquestes, això no ho compro, ni lo d'autoimmune ni lo de crònica, no? Em quedo amb lo de persistent. Jo dic d'aquestes malalties enganxoses que costa de treure de sobre. Llavors, bueno, el símptoma més visible és que voy de varetes amb una diarrea de sang bèstia fins a desfer-me, no? El fong a través del vàter. Llavors, això és la part com visible, la part que no es veu tant és això, que també entro en un estat de... em quedo sense energia, no puc moure ni de... bueno, no vaig ni al sofà, és del llit al lavabo, del lavabo al llit, i com que em falten nutrients al cervell, entro en un estat de depressió extrema, no? Que dic que és un forat de color, un forat negre que en el qual ni vaig posant la llum cada vegada queda més lluny, fins que l'única cosa que demano, si us plau, vull morir-me ja, no? I voler-se morir tenint dos crios al càrrec, pues és una contradicció superbèstia que et deixa bastant el cervell fet caldo, no? Del pal, com pot ser que em vulgui morir i deixar els meus fills orfes, però voler-ho posar per davant, no? Perquè no puc... com la sensació aquesta, no? De dir, tinc un cos que no m'està funcionant cada vegada, perquè quan una cosa falla, no? Normalment van 4 o 5 més al darrere, vas empalmant malalties, em vas sumant cada vegada més, la medicació te'n genera unes altres, les intoleràncies, els no sé què, doncs vas sumant i a nivell mental és una apretada molt forta, no? I no m'estendré més per començar amb els torns. Merci.
Moltes gràcies per les introduccions. Ara també... bueno, recordar que tenim les, no sé com dir-li, les cosetes aquestes, però les preguntes o intervencions també. I anem amb la primera pregunta. Què ens passa com a societat, com a humanes, en un món cada cop més exageradament individualista, quan ens trobem malament i no podem complir amb les demandes de la nostra feina, del nostre col·lectiu, de les nostres càrregues familiars? Ho torno a repetir?
No. No, per això.
Que anem així cap allà o què fem?
Popcorn, com...
com vulguem.
Sí, sí, no cal que sigui...
Vale. Doncs a veure, jo crec que és un capacitisme molt cruel, perquè a la que tu deixes de ser útil en aquesta societat, ja sigui per la teva feina, ja sigui pels cuidados dels teus familiars que estan a càrrec, ja sigui pels teus propis amics, perquè ja no estàs per fer-li festes, ni per sortir por ahí, ni escoltes que et vull contar alguna cosa que em trobo malament, perquè tu estàs en un moment molt complicat. Doncs a poc a poc vas... esfumant-te de la vida de les persones, per així dir-ho. És una mica trist, però si no n'hi ha un bon grup de suport, al final passa això, acabes desapareixent. A nivell sanitari, també, ets la típica persona, pues, que sempre estàs malalta, que com pot ser que te passi tot a ti? I bueno, i és un prejudici també per part de la societat, perquè no sols la cola de jutjar és molt, molt llarga, però la cua de donar ajut no n'hi ha ningú normalment. Llavors, pues, tienes muy buena cara, no estaràs tan enferma, pues oye, hoy te he visto reírte, tampoco estarás tan enferma, pues, y al final acabas en tela de judici quan realment no és normal, perquè després per donar un cop de mà no n'hi ha ningú. A nivell evidentment econòmic o social, doncs acabes havent de fer una gran despesa que possiblement ni tens per poder optar a tenir una pensió i acabar anant a judici. Jo la primera vegada que en la meva vida que he anat a un judici va ser per reconèixer la meva malaltia. Oh, i és com pot ser això, saps? I bueno, i al final t'adones compte de que estàs en un món malalt on quan deixes de ser útil ja no serveixes per res i no ho interesses pràcticament a ningú excepte a les persones que realment t'estimen o a la teva xarxa de suport. I no sé què opineu, continuo passant-ho.
Bueno, jo brevament diré que almenys a mi el que em serveix no confiar en el més gran, perquè sé que demà ja no ens faran ni puto caso, és crear. En el meu cas, el poder escriure, fer poesia, pintar, escoltar música i envoltar-me de gent que m'estimi, que em protegeixi, que jo es protegi. Vull dir, confiar en la tribu i en la gent, perquè el que és el sistema no confio.
Bueno, jo, com la Cris, les dues som artistes i d'aquesta manera com puguem, no? Tampoc és una qüestió. Però sí que és el fet de construir verdaderament la teva tribu. O sigui, construir els teus, com et diria jo, posar al davant a les persones que realment estan allà. Això és superimportant. O sigui, una cosa és que un vulgui anar amb Pepito Flauta. Una altra cosa és que la gent més pròxima és la que està al teu costat i tu estàs al costat de l'altra. Perquè també a sobre passa una altra cosa. I és que l'altra persona també necessita ajuda. O sigui, és un toma i daca. Vamos juntas para lo que sea, ¿no? I al final queda la resta de la gent, que la resta de la gent doncs també te'ls estimes molt i també bé, però estan en un altre nivell, no? I per les coses que fas i per les coses que realment pots fer, perquè per una banda és el que t'agradaria fer, no? Una vegada s'es posa a l'agenda 20 coses que pot fer. I després, altra cosa diferent és el que realment pots fer. I potser el que realment pots fer són 3 coses, o 2 coses, o una o ninguna. Llavors, clar, també això és important saber agafar-ho, perquè potser hi ha moments en què no pots fer res i passa una setmana i no pots fer res. Llavors, clar, o sigui, potser aquesta incapacitació, no?, que està allà al paper i que tu la tens perquè realment doncs t'has trobat amb això, doncs significa que hi ha una setmana que no pots fer res. I hi ha 2 setmanes que no pots fer res, i 3, i 4, i un mes, i potser passin els anys, no? Però no es tracta mai de rendir-se, perquè si et rendeixes, llavors és com que deixes de fer allò que en algun moment doncs sí que pots fer, i no passa res. I això t'ho dona el temps, no? A vegades m'agradaria poder llegir tot el que m'agradaria, però bueno, per això no hi ha temps.
Bueno, a mi el que sempre és que estem ja a la trampa de l'individualisme, no? De que sempre has de comptar en tu mateix, només en tu mateix, i aquesta trampa es veu reforçada per el pensament positiu, no? Que és la trampa que és concomitant amb aquesta, no? Que si tu quieres, puedes, que si te esfuerces lo conseguirás, que si yo quiero, midiendo 1,65 m, puedo ser pivot de la NBA, cosas de aquesta mena, no? I això és una de les trampes del sistema que ens va posant i que realment tots necessitem el suport mutu, el suport dels altres. Jo amb això estic bastant amb el Kropotkin, i que necessitem realment aquesta mena de suport, no? I que fins i tot és que el George Soros necessita suport, no? Perquè no podria fer les coses que fa, o els tiburons de Wall Street no podrien fer les coses que fan si no es coordinessin entre ells. Vull dir, és que tots necessiten suport, fins i tot a la persona més poderosa del món. Aquest suport pot venir a través de la servidumbre, obligant altres persones a servir-los, o pot venir de la cooperació amb els con los pares, no? Amb similars. Però és impossible no necessitar la col·laboració dels altres, no necessitar xarxes de cooperació social que poden venir de moltes formes i naturalment també dels propis esforços de, no, com deia la Cris, no? D'escriure, de pintar, de lo que sigui, no? Però aquest mite d'individualisme s'ha salvat, que deriva una mica de pensadors com Max Steiner, que estava molt oblidat, o com Nietzsche, que tu, el superhombre, no? Totes aquestes històries, jo crec que són trampes molt perilloses.
Merci. Per mi, sempre dir, no? Estar malalta, un 50% del trauma que m'ha generat, pues, tenir un cos com el que tinc, amb totes les deformacions i tots els problemes derivades de la malaltia que he viscut. Això seria un 50% i l'altre 50% és la solitud. O sigui, què dur que és estar malalta i què dur és adonar-te de lo soles que estem, no? Que el primer ingrés hospitalari que vaig tenir, mogollón de penya va venir, ei, Anna, estamos contigo. Suposo perquè encara tenia la visibilitat d'haver estat participant dels espais socials fresqueta, no? A la primera, fantàstic, no? 11 dies allà, quasi cada dia venia algú, que de puta mare plorant allà, no sé què. La segona, nada de nada. La tercera, nada de nada. La quarta, nada de nada. I la quinta ja me la passé sola, saps? Des del pal. Uau. Que fàcil d'alguna forma és omplir-se la boca amb el terme de cures, amb el qual jo hi he estat barallada i encabronada durant bastants anys, del pal, quan són unes cures d'una setmana o d'un mes. Però què passa amb les persones que necessitem cures, no? Llargues al llarg de molt de temps, no? Perquè quan estava malalta abans, comptava el tema, vull dir, el període de sanació el podia comptar amb dies, o sigui, estava molt xunga, inclús amb setmanes, però quan comences a comptar els teus processos per mesos o inclús per anys, no? Jo hi ha hagut molts moments que deia, vale, avui és 13 de febrer, fins d'aquí 6 mesos, fins d'aquí mig any, no faré valoració de veure com estic, no? Perquè entenent que el procés és lent, pesat i agònic, no? I sobretot quan tens persones al càrrec, no només ets tu que necessites cures, sinó són les petites personetes que t'estàs desatenent que molaria, no? M'hagués encantat, jo quan vaig tenir ja una mica més de força, de dir, ei, sisplau, no puc canviar els bolquers de la meva filla, por favor, no puc pujar la llenya a casa, que són coses concretes que mola, no? Poder-hi pensar quan algú està incapacitada de poder autovestir-se.
Ai, no, només una cosa que ja m'ha vingut al cap, que és a dir, fer col·lectiu, fer activisme, juntar-nos. És a dir, jo crec que la paraula, no? és el compartir i et treu el 50% del teu dolor, no? El saber que hi ha un altre que t'escolta, no? I que sent com tu i no? Que és una mica el que fem també al moviment, no? De gent psiquiatritzada, que som molt de gent, no? Que ens recolzem i ens veiem en l'altre, no? Que també està entenent el que sentim.
Merci. A mi em ve també compartir la meva experiència, que és una mica diferent, però per també aportar això. Doncs jo bueno, veig menys d'un 10%, sóc cega, des de que vaig néixer. I jo sóc filla de pares capacitistes a tope. I sóc superagraïda per això, perquè per això puc estar aquí avui amb vosaltres.
Yo sí que he internalizado al tope el de si quieres puedes. Es que em surt sol lo de lluitar, lo de que es no es noti, invisibilitzar, sí, que no es noti, y a seguir a por el reto más grande, el siguiente, el está aquí avui, es part de tot això. Y em venia també a compartir, ¿no? Porque a mí lo que me interesa tant de parlar de malestars i malalties, i lo que crec que és també lo complex de tot això, és que hi ha tant com perspectives diferents, tant punts de vista diferents, no? Que si la medicalització pot ser boníssima per algú, dolentíssima per un altre, no? Com el diagnòstic, no? És algo que es pot passar anys i anys i anys i anys com lluitant per aconseguir-ho, i també ho aconsegueixes, però això també ve com en unes conseqüències i repercussions. I bueno, és que és, bueno, fascinant aquest tema i també molt dolorós.
Sí. Bueno, pensava compartint el que estava dient ella i tu, no? Jo, per exemple, al principi de la meva orfandat, perquè jo no penso que sigui una malaltia, potser el que jo tinc. Jo tinc trastorn bipolar, però el meu dolor ve per no tindre els meus pares. La meva malaltia, el meu subpatiment, és no haver-los tingut, m'explico? I tot el que es deriva d'això és la malaltia, vale, sí. Pero yo lo que siento, lo que me puede, ¿no? Es toda esa situación que en parte está aceptada, porque ha pasado 20 años, ¿no? Pero en parte es allo, en aquesta societat malalta, en aquesta societat que realment, o sigui, necessites un munt de possibilitats, un munt de lluites, un munt d'acostament per part de la gent. Com et trobes, com fas per tirar endavant? I contínuament t'estàs preguntant com tirar endavant, no? Contínuament et trobes que les eines o la vida, el que sigui, no? Però se te'n va cap enrere. Llavors, per mi, la malaltia a vegades... a vegades pensem que són les etiquetes, i jo no penso que siguin les etiquetes. És el significat que tenen aquestes etiquetes. És la desestructura social que produeix estar sol. És la desestructura social que produeix la marginació. És la desestructura social que produeix el racisme. Si aquestes estructures, si aquestes etiquetes estiguessin buides de significat, i del significat que realment ens envaeix, ens fa patir moltíssim. Llavors això no tindria cap tipus de significat, no? Per mi ha estat una experiència molt plena, perquè hi ha hagut de tot, hi ha patiment i també hi ha felicitat, o sigui, també a tot hi ha de tot, no? Però sí que és veritat de que a vegades, o sigui, el fet de continuar lluitant i de sempre trobar-te amb que a la mateixa vegada has d'arribar un altre cop al mateix moment, perquè al final la lluita, o sigui, et fa entendre que hi ha una cosa que tu no tens, hi ha unes coses que et falten, hi ha unes coses que et fan discapaç, que te fan discapacitada, no? I això ja trobo que per mi és com el xoc més bèstia que te da la vida, no? El xoc més bèstia que te da la vida, perquè hi ha estructures que tu ja no tens, i això també és el que te fa més fuerte. Pero eso también es lo que te debilita. Te hace más fuerte y también te debilita.
Bueno, estem parlant de que hi ha una societat malalta, que estem en una societat malalta, però també hem de recordar que hi ha dues menes de malalts. Hi ha els malalts que saben que estan malalts i són conscients que estan malalts, i hi ha mares que no saben que estan malalts, no? I jo crec que estem en una societat que no sap que estan malalts, la seva majoria, perquè nosaltres aquí tenim, estem instal·lats amb la desconformitat, que crec que és bastant, que és un sentiment que comparteixo totalment, però la majoria de la societat jo crec que pensen que estan en el món de el mejor de los mundos posibles, no? Que deia Leibniz, no? I que estan i que no es pot fer millor, no? I és clar, estem en un món que és difícil, que realment no és molt propens a l'autocrítica. Estem en el món del jardín, no? En el món occidental és el món del jardín i tota la resta és el món de la jungla, no? Incluint la gent de Gaza que l'està bombardejant, i són la jungla, són jamás, són la jungla. Bueno, hem de tenir en compte això, no? I clar, portar les lluites a aquesta condició dins d'aquest marc mental i social i estructural, doncs no és fàcil, no? No és fàcil.
Jo, referent a lo que ha comentat la companya abans sobre lo de omplir-se la boca, no? Que el primer dia que estàs, el primer ingrés, estàs molt acompanyada, quan ja comença a allargar-se la cosa o a fer més ingressos del compte, pues no. He après molt i m'agradaria mencionar-la, perquè per mi realment ha estat una gran mestra d'aprendre a viure en la meva malaltia. És la Clara Valverde, amb diversos llibres seus que he llegit i que m'han ajudat molt, sobretot almenys a no col·lapsar per culpa del meu entorn, per així dir-ho, per les seves maneres o per les seves, diguem-ho, bones maneres d'intentar quedar bé, no? Llavors he après a intentar ser molt directa i a tallar, depèn quines situacions, per exemple. No admeto consells no demanats, per empezar. Mai, o sigui, és en plan de algú t'ha preguntat, no, doncs calla, així tal qual, o sigui, sona molt punky, però és el que n'hi ha. Després, quan em diuen estic aquí per lo que calgui, els hi dic no, mentida, no és real, pots ajudar-me potser en algú concret, potser a lo millor em pots fer la compra, o potser un dia puntual em pots acompanyar al metge, o potser un dia puntual em pots escoltar una mica, pues, que em trobo malament i na. Però no per lo que calgui, perquè això és mentida. Llavors hem de una mica de, sona una mica xungo, però reeducar el nostre entorn, vale, que costa molt, sense ser molt borde, perquè dius al final si sigues així te vas a quedar sola, pues mejor, i perquè per tenir de vegades, depèn quines persones al voltant, pues mejor. I llavors, per exemple, també no m'agrada que jutgin l'evolució de la meva malaltia, perquè jo sóc la que realment sé com em trobo, i per molt que diguis és que avui estàs millor que ahir, tu què saps? O sigui, no estàs dintre del meu cos, tu no tens el meu dolor, ni saps el que em passa, ni saps si tinc migra, és que no tens ni idea, per començar. De vegades només necessitem estar, almenys jo, estar acompanyada sense que em donin solucions, perquè a lo millor no n'hi ha solució realment, és aguantar aquest moment, aguantar aquest patiment, que de vegades és més curt, que de vegades és molt llarg, que de vegades és més intens, i només no necessito ni que em parlis, ni que només que estiguis al meu costat fent-me companyia o sabent que hi puc comptar amb tu en el cas, perquè a lo millor vull estar sola, pues ja em va bé. Llavors amb això m'he tornat super, boom, saps? Molt zasca, però és el que n'hi ha. Hay que sobrevivir. Després, què més? Evidentment, el tema de, clar que hem d'assumir una mica el patiment com a part de la vida, però no tot és un Coelho, és a dir, no tot és un Mr. Wonderful. Si quieres, puedes, esfuérzate, si tú lo pides, el universo conspira y te lo da. Mira, voy a conspirar para darte una patada en el culo para que te calles, porque no m'agrada. Llavors, amb aquestes coses, no, és que no passo ni una, o sigui, soc super borde i ho sento molt, però és que ja m'he cansat de sentir tonteries que no venen al cas. I bueno, penso que així de borderies i ficar límits també, també si estàs en un grup de col·lectiu de persones pues, sí, la teva malaltia o diferents malalties. Si aquell dia tothom et necessita, però tu estàs en un moment, com dic jo, de crash, que és que no puc, pues, també he de posar el límit de dir avui no puc, demà potser sí. I no passa res, això no em fa ser mala persona ni res, simplement és ficar límits. I les persones de vegades no estem, ni també m'inclueixo, acostumades als límits. I n'han d'existir perquè les relacions siguin més sanes, pròsperes i constructives. I ja, ja paro de ser borde, paro, paro.
Bueno, el que ha dit ràpid, perquè sembla que tenim molt poc temps, no? Que la companya de Natir m'ha fet recordar, no? Que vivim una mica en la happycràcia, no? Que parece que pones el Instagram, no? I tothom està de puta mare, que si viatges, que si cenes, que si, bueno... Després parles amb la persona en persona i et diu, estoy chacaldo, tía, llevo... No? Menos mal que te conozco por Instagram. Llavors, crec que això que és com un... El dolor i la mort són uns temes que la gent no vol sentir. Vull dir, el que ens parlis d'amor i de dolor, vull dir, és que a la gent li altera, no? Ara arriba un punt que hem d'entendre que la vida és també el dolor. I amb això potser dono una volta ràpida a un altre tema, i és que també és molt perillós la patologització que es fa del dolor. Vull dir, el DSM-5 ara, el que tinguis un dol per la mort d'una persona estimada més de 6 mesos, significa que ja tens un dol patològic. Llavors també hem d'integrar que l'amor i el dolor és part de la vida. El que no podem és dir, bueno, pues, dir la veritat, no?, que ens trobem malament, però sí que és veritat que també hem d'entendre que no pot ser tot happy, vull dir que el dolor apareixerà en forma de duelo, de persona que se'n va, de parella que es trenca, i això suposo que també és una cosa important com a societat d'analitzar, no? Que el dolor també és la vida, coño, que no sempre vamos a estar de cachondeo.
Vale, anem per la següent pregunta, que d'aquesta jo tinc moltes ganes. Com teixim xarxes de suport dins d'unes dinàmiques que ens aïllen, o sigui, en la societat? Però sent més específics encara, quines són les demandes concretes que faríeu a grups de persones, als vostres col·lectius? Plan, què necessiteu? En què us aniria bé que el resta de gent us ajudessin?
Sí. Puc començar jo? Per favor. O sigui, una de les coses que m'ha xocat més és que, com d'alguna forma, cau sobre la persona malalta la responsabilitat de demanar què és el que necessita en un moment en el qual no tens energia ni per aixecar-te del llit. Estàs sumida en un forat negre en el qual el resta del món, inclús la família, et queda a quilòmetres lluny de com estàs, i tu, jo el que em centrava era en sobreviure. I des de l'estat de sobreviure a poder demanar ajuda a persones externes ja és pràcticament impossible. Llavors, per una banda, quan estar atentes i no esperar a les demandes, sinó, ei, si tenim alguna col·lega, algun col·lega que ha desaparegut, que sabem que està passant un mal rato, que sabem que li ha passat alguna cosa, encara que només sigui de lluny, no? S'agraeix moltíssim, i amb això jo, amb les meves amistats, he marcat la línia de qui s'ha quedat i qui no, les persones que han fet l'esforç de venir a casa meva, de trucar-me, escolta, vindré aquest dia, què necessites, què vols que faci, no? Vale, guai, em sembla fantàstic. Vens, hosti, si em pots fer un massatge, si em pots tocar una mica les cames que em fan un mal que te cagues, si pots posar llenya, si pots anar a jugar una mica a futbol amb el meu fill, si pots no sé què. Ara, des que estàs aquí, que has vingut, has trencat la darrera aquesta invisible de la persona que està malalta, no? Perquè moltes vegades tenim com l'inconscient aquest de que una persona està malalta, millor no la molesto, que es troba malament. I això passa si tens una grip, potser, o si tens un mal d'orella de 3 o 4 dies. Si estàs a un llit durant mesos, aquesta persona necessita ajuda, necessita un suport i no podem pretendre que sigui ella la que un dia et truqui i et digui «Ei, col·lega, que pots venir, sisplau, que m'aniria molt bé que em fessis la compra», no? No, simplement, jo ho dic, hòstia, m'hagués encantat que els meus col·legues m'haguessin vingut a veure un cop cada mig any. Jo, amb que haguéssim vingut un cop cada mig any, ja hagués sigut la persona més feliç del món, no? Però no. I això, i en el moment en què vaig poder dir «Ei, hola, què tal? Jo he comptat amb vosaltres i us he trobat a faltar». «Ah, coño, haberlo dicho antes, ¿no?». Y es del palo, no, es que no podía, es que no podía, ¿no? Això per una banda, i això és per l'altra banda, no? Tot això de la PAICAM i de persones que s'estan quedant fora, no? Tu, quina, el que comentaves de la sort que has tingut del pis, doncs hi ha molta gent que no tenim pisos o que no tenim els subsidis, el que sigui, no? I si ja estem en modo supervivència de tirar endavant amb un cos que et tira endarrere, a sobre, haver de tallar contra un sistema que no t'està sent favorable, és molt difícil. Llavors, una de les coses dels grups de suport diu que si podeu parlar, o sigui, si podeu sortir, sí, per aquí demanen, si una, que molaria una mica més de silenci, merci. Doncs això, no? Que ja m'he perdut. Bueno, és igual. Els grups... Els grups de suport de demana, clar, que si nosaltres estem en modo supervivència i no podem ni amb la nostra vida, a sobre haver de fer pressió social contra un sistema capitalista i capacitista en el qual no podem accedir a les demandes aquestes que com a societat ens recau cap a la persona, doncs mola que es faci com una mica de puje de les persones que sí que teniu energia, de les persones que sí que ho diu d'un cos sa, o pràcticament sa. Merci.
Yo creo que claro, o sea, hay diferentes enfermedades también. En cuanto a esto, discrepaba un poco contigo, ¿no? ¿Por qué? Porque una cosa es una enfermedad física y otra cosa es psíquica, ¿no? Entonces, okay, va unido, pero no siempre va unido. ¿Por qué? Por el hecho de que lo físico tú lo vas encontrando en algún lugar. Lo psíquico te desvincula totalmente del lugar y hace que de una cierta manera desconectes más del lugar en el tiempo, ¿vale? Quizá hay etapas para todo dentro de lo psíquico, ¿vale? Y hay etapas para todo, hay etapas en las que hay más lugar, hay más tierra, y hay etapas en las que no hay tanta tierra, ¿no? Te desvinculas muchísimo de los espacios, y la verdad es que hay una parte, yo creo, que también lo necesitas. ¿Por qué? Porque no estás en el mismo lugar, ¿entiendes? No estás en el mismo lugar. Pero, ¿cómo diría yo? Si uno necesita ayuda, sí que es verdad de que también necesita al otro. Pero el otro, ¿cómo está? Porque recordemos que estamos en una sociedad enferma. Y esto es una realidad. O sea, el otro también está mal, ¿entiendes? Quizá a la hora de la verdad, la única persona que se va a salvar a sí misma es la que se salve a sí misma, ¿vale? Y es así de triste. Es así de triste. No te ha salvado tu amiga. Te ha salvado tú. Te ha salvado tú, que has tenido la nariz de cruzar todos los charcos. Si no, no te va a cruzar. Y en cuanto a esto, no sé quién lo decía, no sé si lo decías tú antes. Cuando estabas hablando del hecho de que te quedas mucho tiempo fuera de lugar, ¿no? O sea, te quedas como en soledad. Hay mucha necesidad a veces de quedarse atrapado ahí. Y eso yo personalmente lo necesito. Yo paso días y semanas en las que estoy en casa. No estoy en ningún lugar. No he ido a ningún sitio. Y esto es una necesidad mía. Quizá me la ha dado la enfermedad, quizá me la ha dado el hecho de la soledad. Bueno, la necesito. La necesito porque a la hora de la verdad necesito estar en casa. Necesito tener otro tiempo. y ese tiempo más lento, más tranquilo, me hace al final decir, hostia, estoy bien, ¿no? Y ahí es cuando yo digo que he tocado tierra, porque digo, hostia, vale, ahora puedo salir a la calle. Quizás esa necesidad, que solo, que es verdad, ¿cómo estás? Bueno, sí, has estado una semana en casa, es verdad de que al final el ritmo lo vas a tener que coger tú. Pienso de que no nos vamos a, o sea, de que a la hora de la verdad no vamos a salvar a nadie. Y esto lo tengo, o sea, a la hora de la verdad no vamos a salvar a nadie. A la hora de la verdad vamos a tratar de salvarnos a nosotros mismos. Y quien se quiera apuntar, que se apunte. Pero quizá no viene de afuera. Quizá la fuerza y el motor solo viene de dentro. Pero te lo digo con cariño.
Bueno, jo penso que la nostra societat tan individualitzada com aquesta i que està tan deliberadament individualitzada, doncs no és tan fàcil trobar les xarxes de suport, no? Jo vinc a una comunitat de veïns, som sense veïns, jo sóc el president de la comunitat, però ni jo conec els 16 veïns, els altres 15 veïns realment, ni els 15 veïns se'n coneixen a mi. O sigui, realment és com, com una gran incomunicació en la que estem, no? I, bueno, doncs jo tenia una assistenta social, vaig passar per diferents assistentes socials, però tots també com un cas, no? I un cas el que havien de resoldre dedicant el mínim de temps possible, el mínim de recursos possibles, perquè no hi ha recursos per tot. I segurament jo hauria necessitat Radio Nicosia fa 30 anys, quan Radio Nicosia fa només 20 anys que existeix, no? Però va ser una sort que una de les moltes assistències socials que vaig tenir em va parlar de Radio Nicosia, no? De que Radio Nicosia existia. I bueno, aquí va començar la meva presència, no? Però va ser per sort, vaig tenir la sort de que una assistència social em va parlar d'això, es va ocupar lo suficientment de mi com per mencionar-me Radio Nicosia, res més.
Hola, per emoció, agafo un momentet el micro, Estic completament d'acord amb el que deies, d'aquí l'única persona que ens salva som nosaltres mateixes i adonar-me d'això ha sigut una mica dur, perquè jo creia molt en lo col·lectiu, no? Vivia a la Secolla en una comunitat, vaig crear una escola així d'educació viva, bla, 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 venga, venga, que nosotras podemos, que sí, que sí, que sí, i no. I va arribar la malaltia i va ser adonar-me'n que realment aquí el palo de mi vela lo aguanto jo. I sort que tinc d'una família que em dona suport i que m'ha estat pues, cuidant els fills quan jo no podia i m'ha estat cuidant-me a mi quan no podia amb la meva vida. I sí, sí, sí. O sigui, jo sempre dic que el futur que ens espera, no crec que les lluites siguin de grans manifestacions ni de grans moviments, sinó que la lluita és amb nosaltres mateixes, no? I tirar cap a dintre per poder sobreviure tot el que ens vindrà. Moltíssima, però moltíssima,
Mira, jo tinc 66 anys, sóc filla de Franco, com si diguessin, no? Perquè vaig néixer l'any 57. El meu pare va passar la guerra. I quan vaig néixer jo, em va maltratar fins als 33 anys. Jo dic, quina sort, me meravillo que la joventut tingui uns pares com cal. Me meravillo, me doneu molta enveja. Gràcies.
Ens agradaria donar espai també per les persones que vinguin del públic al final. O sigui, ara volem donar espai per vosaltres, però just abans un petit comentari del company.
Sí, volíem comentar també dues coses tècniques que van molt lligades a la lògica i filosofia de la jornada d'avui. Una és, ja veieu, també hi ha hagut una mica de percal tècnic, per què ho estem també passant per micros, tot això no és només perquè s'escolti bé. hi ha gent que sabem que no podria venir avui, llavors ho estem enregistrant. Després d'això hi ha gent que ho està escoltant en diferit, per Contrabanda FM, per exemple, però que la raó de fons, que això és algo que sempre que intentem fer amb aquesta emissora lliure, però avui amb més raó, perquè hi ha gent que no, pel moment en què estava, pel que sigui, no pot venir. I fins i tot estàvem intentant-ho, al final no ha estat així, no ha calgut que participés gent virtualment. Llavors, això diu que potser també és un exemple de com a vegades les coses que organitzem des de certs moviments socials o col·lectius també es poden plantejar amb una lògica no tan capacitista, no? De no deixar ningú fora. I res, com que el temps es va passant, també estàvem parlant de que crec que era important, que segurament tot el que s'està comentant aquí interpel·la molta gent present, doncs que potser algú volgués intervenir des de les que esteu, com ho ha fet la companya ara.
Hola, jo volia fer una pregunta, bueno, no sé si és a vosaltres, o... és que el Sergi, que ha sortit abans, ha parlat diverses vegades d'un grup de suport, però bueno, jo no és el primer cop que vinc, no sé de què tracta aquest grup de suport, si vosaltres ho sabeu o... Bueno, sí, Guillem, perdona, m'he confós, sí. Guillem, sí, el grup de suport, volia saber...
No passa res, el meu germà es diu Sergi, així que què tal. Ara em fa una mica de cosa dir-ho i tot. És un grup de suport a mi, la meva companya, la meva unitat familiar, d'alguna manera, no? que s'ha creat per iniciativa de les meves companyes de la cooperativa de treball, per un grup un petit grup d'amigues, i s'ha fet extensiu a la nostra xarxa d'amistats i de gent propera, no? I és una fórmula que jo crec que seria molt interessant que miréssiu de reproduir, totes les persones que tenim necessitat de suport, no? Molts cops no saps exactament com et poden ajudar, però en fi, aquest era el meu cas. I va ser el propi grup de suport que va començar a fer propostes i a interpel·lar-nos. A vegades no és el que una li ve de gust, no? O a vegades hi ha altra gent que té necessitats molt concretes i ho pot demanar, no? Jo crec que cadascuna ha de trobar una mica el seu camí, la seva via, la seva manera.
Merci. Això ho estava pensant jo, escoltant a l'Anna, el que acaba de dir, i la força de... A veure, preguntes per aquí. De com persones que volem ajudar a recolzar, com fer propostes. Necessites ajuda amb això, amb allò, amb no sé què. Crec que és també com, bueno, una ajuda que no cal ni pensar què és el que necessito.
Tornant una mica al principi, amb el patiment de la malaltia, que és molt incapacitant. Clar, en el cas del Guillem, per exemple, que ha patit un Covid, es genera, és una de les persones que té un síndrome post-Covid, però això tampoc està reconegut, perquè tampoc no hi ha cap patró que digui que això és malaltia. O sigui que tens el problema més sumat a l'altre problema i tampoc és reconegut. Ara s'estan mirant a veure què fan, perquè diuen, hòstia, ens cauran aquí quantitat de gent amb invalidesa que tenen 50 anys i llavors no cotitzaran, etcètera, etcètera, etcètera. Estem en la mateixa. L'ICAM, aquest institut que valora, i després la gent que s'està embullant, metges especialistes de capçalera, que es diu de qui pateix un síndrome post-Covid, però tampoc està tipificat. O sigui, passa el temps i estem a la misèria econòmica, a la misèria social, si és que has de marxar, no sé que tinguis una situació que et sigui favorable o familiar. I, bueno, per altra banda, tal com deies tu, jo penso que no te'n surts. En el meu cas, la Carmeta, que està allà de peu, la meva filla, el Guillem, i el nen m'han donat suport, però és que a vegades inclús estan malament ni el nen et dona alegria, perquè estàs amb una altra cosa.
Merci. Tenim una pregunta que serà l'última, i és que volem acabar de fer una última pregunta. Anirem superràpid perquè ja era per aquí.
Bueno, jo em dic Cris, conec el Guillem des de fa temps, tot i que fa molt que no el veig. M'estava plantejant si exposar-me o no, que és un dels temes també, però he decidit que sí. i potser m'emociono, però bueno, tinc un càncer amb metàstasi i el tractament és per tota la vida i els efectes secundaris són bastant semblants a la fatiga persistent. I de fet estic molt contenta de poder estar aquí, bueno, per acompanyar-te, per ser part, i m'estic sentint molt acompanyada i crec que és molt necessari, responent a una de les preguntes, aquests espais que tot just crec que s'estan començant. Gràcies a l'Ernest vaig conèixer el PaiCamp i després vull parlar amb tu, perquè una de les pors a mig i llarg termini, perquè jo encara no estic de baixa, tot i que estic treballant poquet perquè tinc el privilegi de tenir diners i estic com allargant aquest procés d'incapacitació, ja m'he perdut. Però això, que tinc por del que serà el meu futur a mig llarg termini, no? Llavors, bueno, hi ha molts temes. Agrair també que has posat paraules, i al Santi, crec que amb moltes de les vivències que trobes quan una comença a estar malalta o a patir vivències. És que no vull dir que estic malalta, segueixo sent la Cris, no? I tinc una malaltia que és molt diferent, però sí que comences a viure moltes coses que abans doncs, no vivies. Una d'elles és que som el que fem, no? I llavors vivim en una societat productiva i quan pares és com que, bueno, jo no sabia parar i no ho sé fer. Llavors és com molt difícil també, no? I pel tema de l'ajuda, que és tot un viatge, no? Per una banda jo he vist gent que em vol ajudar però ningú sap tampoc com fer-ho, i jo quan estic a l'altra banda doncs, tampoc sé com fer-ho. Llavors crec que és com molt més complexa, no? que et vinguin a ajudar, doncs, perquè per exemple el Guillem, doncs, si van, doncs es cansa, no? En canvi tu, doncs, t'encantaria que estiguessin allà, i jo depèn de com, doncs comparteixo més la vivència del Guillem, no? Doncs que em canso, hi ha dies que no puc ni tenir una conversa. I hi ha gent que t'ajuda d'una manera paternalista, no? I també doncs, aprens, m'ha agradat molt la intervenció de, com et dius? De la Nati, d'enviar-los a la merda, no? O de saber dir que no, o de que així no. Però també aprens a que no saps demanar ajuda, a que no et saps exposar, perquè fins avui alguien, de fet, l'Ernest em va com convidar a estar a la taula, però no fins avui ara no he decidit dir com en públic, que hi ha molta gent que conec, doncs pel que estic passant, i tampoc sabia si podria venir. Però m'ha donat doncs, que no sé demanar ajuda, o que de vegades la gent vol que estiguis bé perquè tampoc sabem estar amb gent que no està bé. Per exemple, doncs un exemple concret és estava de baixa, perquè també agafen baixes, i la meva jefa em va trucar. En teoria jo tornava, era un dijous, el dilluns següent, i em va trucar, li vaig agafar el telèfon i vaig dir no puc, estic amb un atac d'ansietat, no puc, i ella no ho va entendre. A dia d'avui segueix sense entendre-ho, no? I has de com aprendre encara situacions molt difícils, tot i trobar-te molt malament. Bueno, seguiria parlant perquè és... Però és com... aprendre moltes coses, aprendre a no poder i voler estar en espais socials i saber que estàs com perdent a la gent i que d'alguna manera no la perds, però que tothom vivim en una societat tan individualista i tan productiva que no poden ni recordar de trucar-te, o recorden però no poden perquè tenen 10.000 fills, estan en l'assemblea al menjar o que es posen mal, no? Llavors és com, bueno, et sents sola, no estàs sola, com... Bueno, en conclusió, agrair aquestes jornades, que espero que segueixin, perquè hi ha molts temes, i entrais i ho deixo aquí, de com no ens acompanyen a nivell dels metges, no? I com està tan fraccionat el cos que tu vas i només mirant el càncer, en el meu cas, i és com ja, però els efectes, és a dir, com puc viure millor amb tot això, no? O amb una societat més preventiva, no? Que hem d'esperar que estiguis super xungo per dir-te, vale, ara sí que tens fatiga persistent, no? Però abans pues, també la tenies. O jo mirant l'efecte secundari és que té la medicació i és com ja, però és que em fa mal els ulls, ja, però és que això no, jo miro el càncer, no? Pues, i també pues, mogollon de pasta en tema de parafarmàcia que qui no la té, no? És com la societat de classe o baixa, bueno, molts temes i que hi ha molt per parlar, però avui pues, és un dia almenys per mi molt important i estic molt contenta de tots els que participeu i els que heu vingut. Gràcies.
Yo tengo la última pregunta. Vale, es... Doncs, ràpid, tenim poc temps, eh? Com fa el nostre col·lectiu més accessible i generar espais més inclusius perquè respecte de les necessitats derivades de problemes de salut?
Jo crec que una de les idees principals d'aquesta trobada vindria a ser respondre a aquesta pregunta en quant que sí que hi ha formes de fer-ho més inclusiu, sí que hi ha maneres en les quals la gent que estem més a fora puguem participar d'aquests moviments, de les comunitats, del que sigui. Avui pel matí han sortit unes quantes idees meravelloses que si no hi heu pogut estar, després ens trobem, us les compartiré. Jo que tenia ganes de dir és de, ostres, és una mica pal i és un esforç molt gran per un col·lectiu que té un objectiu i que està liat i que vinga a les assemblees i vinga a les accions i vinga no sé què, alentir una mica el ritme per poder incloure una persona que té necessitats energètiques, bueno, que té una energia, un to energètic més baix, no? Però, per altra banda, crec que són persones que, com que hem viscut a la perifèria de la salut, ens hem hagut de fer un curro important a nivell mental i a nivell emocional, a nivell d'acceptació, a nivell de prioritzar, no? De què és el que sí importa i què és el que no importa tant, no? Que crec que podem aportar una visió diferent a aquesta tan productivista i activista radical d'enga penya, no? Que crec que pot valer la pena el dir, ei, com ho fem, no? Pues posem uns gomets grossos de color fluorescent perquè els pugui veure des de lluny, o no, pues canviem una mica la dieta perquè pugui participar la persona aquesta i pugui, pues pugui sobreviure aquest cap de setmana de formació, o les mil característiques, no? Que com deia la companya, que cadascú té, el que per una funciona, per l'altra no, però com apropar-nos, no? Ei, tu estaves aquí, t'ha passat això, com ho podem fer perquè et sentis còmode, perquè puguis continuar amb el ritme que necessitis però participant d'alguna forma, no? I jo crec que això que aportarà al col·lectiu una varietat i una riquesa de coneixement, de saber aquesta datavisió que enriquirà molt el col·lectiu.
Bé, a mi hi ha una frase que em fa una mica de por, és aquella frase que en lloc de canviar el mundo, canvia-te a ti mismo. Bueno, està molt bé canviar, està molt bé ser més fuertes, més sàvios i tot això, i tot això està molt bonic, però jo crec que això porta una mena de narcisisme que justament està molt agermanat amb el productivisme, amb aquesta competitivitat en tu mateix, oblidant-te dels altres i acabar competint també amb els altres. No? I jo crec que el que s'han de buscar és justament fórmules que s'escapin d'aquest narcisisme, d'aquest solipsisme, i que es busca la cooperació, el suport mutu, i anar buscant aquests canals de cooperació que no sempre és fàcil per les dificultats de comunicació, per les mateixes situacions de cadascú, no? Perquè no sempre estem ni tan sols amb ganes de buscar companyia d'altra gent perquè estem tan fets pols que ja no tenim ni energies per fer això, no? Per buscar solucions. I, però crec que justament s'ha de lluitar contra aquesta mena d'egocentrismes i narcisisme.
Qué bueno. Pues yo creo que, a ver, hay una parte, es que todavía estoy en dilema contigo, no por nada, porque creo que quizás mi respuesta era como muy negativa, ¿no? Muy en plan, pues te la vas a tener que construir tú y tú y solo tú, ¿no? Y vale, sí, pero también hay que construir colectivo, ¿no? Entonces, volaría, ¿no? Por lo menos. Si no, qué triste, tío. Entonces, pienso de que se trata de... Yo pienso que en la línea de lo que estás diciendo tú, Carlas, se trata de sí, de construir. Se trata de sí, de construirse a sí mismo. Se trata de tener las herramientas que uno necesita para poder continuar para adelante. Y se trata de sí, de buscar herramientas para que la sociedad también se construya en función de las necesidades que tenemos, ¿no? Porque si no, se pierde. O sea, si no somos capaces de coger a las personas más vulnerables, más discapaces, cuidado. Ahora, ¿quién es el discapaz? ¿Tú, yo, nosotros o ellos? Claro, es que es verdad. O sea, a ver, ¿quién es el discapaz? Entonces, si me lo tengo que buscar todo yo, ¿quién es el discapaz? Entonces, hay cosas que son casi superpoderes que tenemos, ¿no? Porque es verdad, o sea, es un aprendizaje.
Ah, vale. Bueno, yo muy rápido, vamos con el tiempo. Sí. Bueno, yo creo que sería un poco salir de la visión esta tan de la psicología positivista, individualista, ¿no? De que yo y lo que a mí me pasa y pensar también en el otro, ¿no? Y sobre todo ir en contra de esa idea ahora, ¿no? De las personas tóxicas, ¿no? Que parece que hay gente tóxica, ¿no? Que hay gente tóxica y que hay que apartarse ya porque está sufriendo, porque molesta. Y quizás sería al revés, esa gente tóxica a veces lo que necesita es que estemos a su lado, ¿no? Y un poco, ¿no? El cambio de perspectiva, ¿no? Hedonista, individualista del capitalismo.
Bueno, para explicarle una mica de sentit de l'humor, que ja sabeu que m'agrada, us vull comentar una anècdota molt curiosa. Què passa quan una plataforma en la que totes les persones que estan malaltes participen? Festa. Pues que de vegades nosaltres ens apuntàvem a tot. Anem davant i anem. Anem. La Maria Turquesa ens demana suport? Anem. No sé què ens demana suport? Sí, anem. Els pensionistes? Pues estan malaltes. N'hi havia vegades que no anava ningú. Ningú, perquè estaven totes en crash. Llavors, això frustra com a plataforma, però i de vegades el feedback que se suposa que fem de cuidados mutuos amb altres plataformes i d'una mica de sinergia es trencava. I tampoc assumien que realment com a plataforma de persones malaltes no sempre podem estar disponibles, tot i que ens agradaria i hem dit que sí. Llavors vam començar a reduir una mica el número d'activitats per evitar que passés això, perquè si no era un cacau i segons mans quedes, això no mola res. Llavors, sobretot, respecteu els descans de les compes, quan algú no es trobi bé, que no siguis tu, pues, també s'ha de respectar. Si algú s'ha d'aïllar ja durant uns dies perquè ho necessita pel seu propi descans i el seu benestar per poder continuar la lluita, també permeteu-li i eviteu actituds paternalistes i autocuideu-vos molt per poder continuar endavant amb la lluita. I no negueu l'opinió perquè la persona potser no participi tant com ens agradés a tothom participar. I ja no tinc res més a dir. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. És que hem d'acabar ja, ho sento.
Pero en plan, un minuto.
Vale. Bueno, yo quería hacer una aportación así. A ver, venga, va. Yo vengo de Euskal Herria y ahí pues siempre ha habido como mucho soporte a los presos y todo este rollo, ¿no? De ir cada fin de semana iba uno. Entonces, a mí una persona muy cercana se puso enferma y entonces se me ocurrió la idea de hacer este tipo de grupo de apoyo de esta manera, ¿no? De decir, bueno, pues cada semana va uno a esto y funcionó súper bien. Entonces era un poco, quería compartir eso, que realmente pues el crear colectivos de, o sea, que tú tienes tu grupo de colegas, pues el que uno de esos colegas, porque en este caso fui yo la que hizo ese grupo de apoyo, de ir preguntando a los colegas de la persona, oye, ¿qué? Hacemos un grupo y tal, y funcionó de la hostia. Sin más, era.
Gracias. Vos agraïm als organitzadors, a la gent de Can Masdeu, a la gent que està gravant perquè altres persones puguin accedir a això. També a Nati, a Cris, a Micaela, Carles i Anna, a Sergi i en Guillem i més gent d'aquí que ha participat avui. A vosaltres per venir. I a Santi. Santi, m'he equivocat, Sergi, Santi, perdoneu. Doncs fins aquí, moltes gràcies.
I gent, per tancar això, i també com que, com diem, això ho està escoltant gent a posteriori, a Toro Passao, que això s'ha organitzat des del grup de suport al Guillem, bueno, ho hem dit moltes vegades, però tornem a dir, que també s'ha dit abans que hi ha aquesta campanya per recollir diners, s'ha explicat sobretot a l'hora del vermut, i res, que ara la història continua, hi ha aquí un parell de bandes de música vinculades les persones que toquen a la seva vida i en aquest espai a Can Masdeu que estan tocant, i que l'organització d'aquesta jornada també l'hem intentat fer amb aquesta mirada. Ho hem intentat, no sé com ho he aconseguit o no, amb detalls que potser ara es poden passar per alt, però bueno, jo que sé, coses com intentar pues veure de portar la gent, si calia, qui ho demanés, pues amb vehicles aquí dalt, qüestions que ajudessin a nivell d'accessibilitat i d'eliminar barreres, que és una mica, entenc, la lògica que ja està, que em diu. Molt bé. Bueno, gràcies a totes. Gràcies.